Bon dia. L'Associació de Veïns de Sant Miquel reclama a l'Ajuntament millores en el carrer Albici i a les voreres.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
En el bicicarril, el que tenim aquí, el trobo inoperant, totalment. Primer, per les entrades i sortides dels garatxos, com ha dit en Juan, aquí dalt mateix, és un risc molt perquè, a part dels cotxes que hi ha aparcats, quan surtes tu del garatge, tens la bicicleta que el tens al costat. No s'utilitza, va amunt i avall en direcció prohibida, ja has vist el patinet aquest, i això mateix fan les bicicletes.
És Carme Coromina, membre de l'Associació de Veïns al barri de Sant Miquel d'Olot, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Des de l'associació asseguren que els canvis de circulació fets a l'Avinguda Jaume II han estat positius per pacificar l'entorn i reduir sorolls, però ara creuen que cal fer un pas més per fer al seu barri un entorn més agradable per passejar-hi ara que tenen la plaça nova. També asseguren que el seu és un barri amb necessitats especials i que necessita més finançament que altres zones de la ciutat per anar atacant problemes que van arrossegant des de fa molts anys. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dilluns 30 d'octubre de 2023.
El dia en 4 minuts.
Els tècnics auxiliars en infermeria de Girona reclamen millores laborals, demanen ser classificades d'una altra forma per tenir clar quin rol han de complir i millores salarials. Aquest divendres a l'Hospital d'Olot s'ha celebrat la primera jornada de tècnics auxiliars en infermeria de Girona. Segona concentració a Olot per rebutjar la guerra al Pròxim Orient. Centenars de persones s'han tornat a reunir davant l'Ajuntament entre banderes i pancartes. Des de la Fundació CEPAIM proposen fomentar el diàleg, asseguren que aquesta és una via que no sempre s'agafa i que en un món tan global com l'actual és primordial reprendre aquest camí. Més de 800 persones han participat, segons l'organització, en la primera edició de la Setmana Crítica. Aquesta iniciativa, organitzada pels diferents instituts d'Olot i per l'associació Filosofia Ara, tenia com a gran objectiu fer reflexionar el públic assistent. Els veïns i veïnes d'Olot celebren la castanyada amb la Nàsia, la castanyera del Centre d'Iniciatives Turístiques. Al llarg de la setmana passada, la Nàsia ha visitat diferents punts de la ciutat. En esport, remuntada d'equip gran, la Unió Esportiva Olot resol en el quart d'hora final un partit molt complicat contra el Mollerussa per 1-2. Els olotins van fer el pitjor joc de la temporada, però van saber donar la volta de l'1-0 gràcies a un doblet de Marc Mas. En hoquei patins, males notícies perquè l'hoquei Olot va perdre per la mínima Dominicos en el darrer instant per 3-2. Un gol de Javier Añón a falta de 2 minuts va significar la primera derrota del curs dels olotins. I en tenis taula, el Club Tenis Taula Olot s'emporta el derbi català contra el Borges amb un gran final de partit d'Arnau Pons. El palista nacional va sumar la seva primera victòria particular que va servir per certificar el segon partit guanyat dels olotins aquesta temporada.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Els preus trenquen una ratxa de 3 mesos a l'alça i l'IPC de l'octubre es manté al 3,5%. Els aliments no pugen tant i baixa el preu dels carburants. El PDeCAT es dissol 7 anys després de la seva creació. Els mals resultats a les eleccions generals del 23J han condemnat la formació de David Bombaí a baixar la persiana. En successos, 3 detinguts per abonar-se contra els Mossos en intentar evitar una resta mollerussa. Segons els Mossos, que van acabar detenint també un sospitós de robatori, 6 agents van acabar ferits lleus. Mort una d'hora de 96 anys després de l'atac de 2 gossos que s'havien escapat a Múrcia. Els gossos no tenien microxip ni estaven censats i els amos els havien deixat sols a casa. A la pàgina internacional, Israel bombardeja l'entorn de l'hospital Al-Quds de Gaza, on hi ha milers de civils refugiats. La Cort Internacional de Justícia ha decidit obrir una investigació per crims de guerra a Israel, Gaza i Cisjordània. I almenys 13 morts i 50 ferits en un xoc de 2 trens de passatgers al sud de l'Índia. El conductor d'un dels 2 trens de passatgers implicats hauria saltat un senyal i hauria provocat el descarrilament de tots 2 després d'un xoc violent.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquesta setmana ens portarà l'ambient de tardor. Ho notarem ja, la propera nit baixa la temperatura, però sobretot fins tot hivern al Pirineu, a les muntanyes, a partir del dijous tarda nit i divendres, quan baixarà més de 6 o 7 graus la temperatura. Anem a pams, avui passa un petit front, poc actiu, però tindrem un matí ennuvolat, fins tot tapat, no descartem alguna gota, algun plogim, ben poca cosa. Després, cap a les 2 o 3 de la tarda s'aclarirà, o pot quedar mig ennuvolat, i a la tarda algun ruixat més, però en principi no preveiem molta pluja. La majoria de precipitacions, just mullar el terra, mig litre, un litre per metre quadrat, i a tot estirar 5 litres per metre quadrat en punts de l'interior del Pirineu. A la Costa Brava, a la tarda, hi hauria clariana sense pluja. Ventura, aquesta tarda i vespre, podria nevar feblement cap als 2.000 metres. Bé, tot això amb temperatures que de matinada pugen. Ahir va arribar la temperatura als 26 graus a Sant Gregori, 25 a Girona, 25 també a Navata, temperatures prou altes, i a mitjanit teníem 15 graus a Olot, quan el normal aquesta època de l'any seria estar al voltant de 8, 9 o 10 graus, no pas 15. Bé, baixa la temperatura la propera nit i matinada, també dimarts, amb més clarianes, amb més sol, doncs la temperatura quedarà curta, un ambient de tardor, per tant, refresca de cardamà. Dimecres serà el dia més suau de la temperatura d'aquesta setmana, màximes de 24 a 25 graus novament, però la nit serà fresca. Per tant, Tots Sants, que no serà tan càlid com altres anys. I destaquem aquest canvi de temps, important de cara a dijous i divendres, pluges, algunes tempestes dijous a la tarda i nevades que podrien baixar cap a 1.500 metres al Pirineu.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 30 d'octubre de 2023. Aquest dilluns comencem parlant de l'Associació de Veïns de Sant Miquel, que reclama a l'Ajuntament d'Olot millores en el carril bici i també a les voreres del barri. Asseguren que els canvis de circulació fets a l'Avinguda Jaume II han estat positius per pacificar l'entorn i reduir sorolls, però ara creuen que cal fer un pas més per fer del seu barri un entorn més agradable per passejar-hi, ara que tenen la plaça nova. També asseguren que el seu és un barri amb necessitats especials i que necessita més finançament que altres zones de la ciutat per anar atacant aquells problemes que ja van arrossegant des de fa molts anys. En zona més detalls, en Gerard Puigdemont.
L'Associació de Veïns de Sant Miquel reclama a l'Ajuntament d'Olot accions per millorar la mobilitat al barri. Diuen que els canvis de circulació per l'Avinguda Jaume II amb direccions úniques ha fet disminuir el pas de persones que passaven amb cotxe per entrar o sortir d'Olot i que s'ha guanyat amb menys soroll i pacificació de l'entorn, però ara insisteixen en la necessitat de replantejar el carril bici d'aquesta mateixa zona del barri, que qualifiquen d'inoperant. En parla Carme Coromina, membre de l'Associació de Veïns de Sant Miquel.
En el bicicarril, el que tenim aquí, el trobo inoperant, totalment. Primer, per les entrades i sortides dels garatxos, com ha dit en Juan, aquí dalt mateix, és un risc molt perquè, a part dels cotxes que hi ha aparcats, quan surtes tu del garatge, tens la bicicleta que el tens al costat. No s'utilitza, va amunt i avall en direcció prohibida, ja has vist el patinet aquest, i això mateix fan les bicicletes.
També reclamen millores a les voreres, la majoria de les quals diuen que són intransitables per passar-hi cotxets, cadires de rodes o carros, entre d'altres. En parla un altre membre de l'Associació de Veïns, Juan Correa.
Si miramos para arriba, vemos que es imposible que alguien venga con un coche andando por la acera, pero si nos vamos a la otra, es exactamente igual. O sea, tenemos 80 centímetros de acera con palos, farolas, señales, parking, con todo. Y ese es el gran problema.
Des de l'Associació de Veïns demanen a l'Ajuntament d'Olot que dediquin més diners al barri de Sant Miquel perquè asseguren que és un barri amb necessitats especials. En parla Lourdes Pujades, membre de l'Associació de Veïns.
Tenim un barri amb molta densitat de població, moltes necessitats, no és igual que tots els barris i jo crec que cada barri ha de tenir els recursos segons les necessitats que té i nosaltres tenim necessitats especials que s'han de cobrir.
Des de l'associació també diuen que cal plantejar molt bé totes les accions que es facin a l'Avinguda Girona, al carrer principal, donat que creuen que aquesta via condiciona i molt el carrer de Sant Miquel, que asseguren que continua en un estat de degradació preocupant.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Els tècnics auxiliars en infermeria de Girona reclamen millores laborals. Demanen ser classificades d'una altra forma per tenir clar quin rol han de complir i millores salarials. Aquest divendres, a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, s'ha celebrat la primera jornada de tècnics auxiliars en infermeria de Girona, que ha de servir per unir un col·lectiu que, segons diuen, no ho està gaire, i també per abordar els reptes de futur als que s'haurà d'enfrontar la professió, informa Pere Obac.
Aquest divendres, a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, s'ha celebrat la primera jornada de tècnics auxiliars en infermeria de Girona. Durant la jornada s'han tractat temes que preocupen en el sector, com la visibilitat i reconeixement dels professionals, i ha servit per aplegar aquests professionals i també reivindicar un seguit de millores laborals. Els tècnics en cures auxiliars d'infermeria, coneguts com a TECAIs, demanen ser classificats en el grup C1 i no en el C2 on estan ara. Aquesta diferència els permetria tenir més competències a l'hora de treballar i també es veuria reflectida en la nòmina. Val a dir que a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa actualment hi treballen 120 TECAIs, quasi un 20% de la plantilla. La Sílvia Gallard n'és una d'elles.
Que se'ns reconegui com a tècnics de cures d'auxiliar d'infermeria, que reflecteix tant a les tasques que podrem fer com directament a la nostra nòmina, que, bueno, que se'ns reconeixeria com a tècnics. Porta molts anys, crec que des del 2007, que s'està reivindicant i sempre va quedant a sota el calaix.
A més, Gallard assegura que des del col·lectiu de tècnics en cures auxiliars d'infermeria no se senten recolzats per altres companys de l'àmbit sanitari.
Moltes vegades és el que passa sempre, són els rangs, els nivells. Sempre s'ha lluitat molt per als metges, molt per infermeria, que és el que s'ha aconseguit amb aquest conveni que s'ha signat, el tercer conveni, i ara esperem que amb el quart conveni, que s'hauria de començar a negociar, les millores vinguin per el que és a tots els tècnics, ja no només tècnics dels TECAIs, sinó també els tècnics radiòlegs, el personal de neteja, el personal que hi ha dintre, que funcioni un hospital.
A banda de sentir-se no acompanyats per altres companys de feina, Gallard creu que falta unió entre els mateixos tècnics en cures auxiliars i afegeix que jornades com aquestes els ha ajudat a trobar-se. A més, l'Hospital de Calella ha agafat el compromís d'organitzar la segona jornada prevista pel 2025 i estipular-la com una trobada bianual.
Segona concentració a Olot per rebutjar la guerra al Pròxim Orient. Centenars de persones s'han tornat a reunir davant l'Ajuntament entre banderes i pancartes. La comunitat palestina assegura que els terroristes són els polítics, mentre que la CUP Olot exigeix que la Unió Europea i els Estats Units prenguin partit i deixin de finançar Israel. Guillem Guardiola.
Nova convocatòria davant l'Ajuntament d'Olot per reivindicar per segona vegada l'aturada del conflicte entre Israel i Palestina. Centenars de persones s'han decidit sumar a la crida en contra de l'ofensiva militar d'Israel a la Franja de Gaza aquests últims dies. Segons en Said Balakhdouk, d'origen palestí, els terroristes són els polítics.
No estem apoyant el terrorisme, sinó estem apoyant que hi hagi la pau en tot el món i que estiguem tranquils tots. No pot ser que aquí a Espanya estem ben tranquils i allà a Palestina estan malament i allà a Ucrania estan malament. No pot ser, i tot això va per negocis dels polítics. Per mi, els terroristes no són els que tiren bombes, són els polítics.
La CUP Olot, per la seva banda, ha recordat que les Nacions Unides ja s'han posicionat en contra de la guerra, però han demanat a la Unió Europea i als Estats Units que deixin de finançar armament a Israel. En aquest sentit, la regidora Sílvia Pagès també ha denunciat que Europa sigui còmplice d'aquests assassinats.
I ara jo crec que qui l'ha d'escoltar, no? Les Nacions Unides, doncs, està condemnant tot el que està passant a Palestina. Per tant, els que han de començar a moure fitxa són els nostres governs, sobretot la Unió Europea i els Estats Units, deixant de donar suport a Israel i començant a treballar per la solució d'aquest conflicte.
La concentració per demanar l'aturada del conflicte entre Israel i Palestina s'ha dut a terme de forma simultània a diverses ciutats del país.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot,
Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Des de la Fundació CEPAIM proposen fomentar el diàleg. Asseguren que aquesta és una via que no sempre s'agafa i que en un món tan global com l'actual és primordial reprendre aquest camí. Aquest divendres a Olot han organitzat una trobada que plegava diferents col·lectius per demostrar que el diàleg és una opció totalment vàlida.
En un món globalitzat és essencial entendre que la diversitat és un actiu clau. La Fundació CEPAIM està compromesa en fomentar aquesta diversitat per enriquir la societat. A Olot, per exemple, hi conviuen més de 50 nacionalitats diferents. El tècnic de la Fundació, Bamari Drame, fa una crida per establir relacions més properes amb els veïns i entendre millor les circumstàncies personals de cadascú.
Olot pot tenir aquest potencial per treballar aquesta diversitat, per treballar aquesta participació, per poder resoldre problemes que tenim tan latents aquí a la comarca. La realitat ara per ara és que no es veiem una manera de fer les coses, desgraciadament és així, i fins i tot en espais que podria ser o podrien ser perquè la gent pogués aportar, i això costa molt que altres col·lectius hi puguin arribar.
La Fundació CEPAIM promou la idea de que parlant la gent s'entén i convida tothom a resoldre els conflictes mitjançant el diàleg. José Bolívar és un dels tècnics de la Fundació.
La importancia, pues, justo esa, ¿no? Porque digamos que existen muchas tensiones irresueltas también, en todas las partes. Entonces hay cosas de las que no se hablan, hay cosas que se van volviendo como eso que se mete bajo la alfombra, ¿no? Entonces el vecino comenta que aquí está pasando esto en esta esquina y aquí esto en esta otra, pero nadie lo habla. Entonces queremos esto, que la gente venga. Hace un momento venía una señora a comentarnos que tenía un problema vecinal y le dijimos, ven a la mesa y vamos a hablarlo, a ver qué podemos hacer, cómo mejoramos el ambiente comunitario.
Precisament aquest divendres la Fundació CEPAIM ha organitzat una jornada anomenada Diàlegs per la Diversitat. Durant aquesta jornada, individus de diversos grups s'han reunit i establert connexions comunitàries amb l'objectiu de portar aquesta actitud a altres àmbits de la ciutat.
També parlem de filosofia perquè més de 800 persones han participat, segons l'organització, la primera edició de la Setmana Crítica. Aquesta iniciativa, organitzada pels diferents instituts d'Olot i per l'associació Filosofia Ara, tenia com objectiu fer reflexionar al públic sobre el pensament crític entre la societat. Daniel Puigvert.
Durant 4 dies, la reflexió, la crítica i la filosofia han estat els protagonistes de la Sala Turín. L'eix principal d'aquesta setmana era fer entendre als assistents que el pensament crític entre els joves i la societat és imprescindible en el món actual. Aquestes jornades, sota el nom de Setmana Crítica, han comptat amb 3 conferències a càrrec de 3 professors de la Universitat de Girona i s'ha tancat amb una taula rodona on s'ha posat de relleu la importància de canviar del pensament únic al pensament crític, entre d'altres. Ho explica el vicepresident de l'Associació Filosofia Ara, Àlex Agustí Polis.
Despertar sobretot el pensament crític en el jovent i després mostrar també que el jovent, tot i que a vegades s'estereotipa i es diu que no pensen, que tenen altres interessos, que no estan compromesos, és ben al contrari. Hi ha molt de compromís per molts sectors joves de la societat i això ho hem vist amb una assistència que ens ha desbordat la sala, no?
Des de l'organització es mostren satisfets d'aquesta primera edició, ja que, segons ells, han acudit unes 200 persones a cada jornada. Creuen que la filosofia entre els adolescents està millor del que creu la societat i és per això que defensen que organitzar aquest tipus d'activitats és vital per seguir tenint aquesta actitud crítica. Ho explica una de les ponents i estudiant de filosofia, Carla Colomera.
És veritat que ens han inculcat el jovent d'ara que no estem tan preparats com s'estava abans, i, òbviament, vinc a demostrar que això és mentida, tot i que sí que és veritat que una diferència de les generacions anteriors a la nostra és que a nosaltres ens ha tocat viure en l'era de la immediatesa i és molt més fàcil que busquem les respostes als problemes que tenim per internet, inclús ara que trobem el ChatGPT aquest, que no ens fa reflexionar tant com segurament abans sí.
Segons l'organització, no descarta en poder enfocar-ho en altres temàtiques en altres edicions.
I abans dels esports parlem d'una de les grans protagonistes d'aquests dies, és la castanyera, la Nàsia, que ha passejat per al centre d'Olot, ja sigui amb escola, residències de gent gran, a la plaça Mercat d'Olot i també pels carrers del nucli antic durant aquests dies. Des de l'organització asseguren que aquesta iniciativa és un èxit i que encara queden actes per celebrar durant aquests pròxims dies.
Aquest dimarts se celebra la castanyada arreu dels països catalans. A Olot, la castanyera del Centre d'Iniciatives Turístiques, la Nàdia, està tenint feina últimament. Durant la setmana passada ha visitat escoles, residències i ha passejat per diferents espais de la ciutat. El vicepresident primer del CIT d'Olot, Francesc Muñoz, assegura que aquest personatge s'ha convertit ja en una celebritat.
Surt una setmana a l'any, però ha caigut molt i molt bé aquí al centre i la veritat és que ja és la castanyera d'Olot. Dilluns i dimarts tornem a anar a escoles, el dimecres, que és el dia 1, farà 3 anys que la castanyera participa a la sardana que es fa a la plaça Major, aquest any és a les 7 de la tarda, vale? Vull dir, són activitats que es fan i la setmana que ve, el dissabte dia 4, anem al poble de Sant Jaume de Llierca a fer la seva castanyada. I també ens han convidat que hi vagi la castanyera. L'any passat hi vam anar, els hi va agradar molt l'idea i aquest any hi tornem.
Segons Muñoz, l'Anàsia va néixer per no perdre la tradició de celebrar la castanyada. El cert, però, és que té més èxit del previst.
No perdre, vull dir, és el que et deia abans, és compatible amb Halloween, però sí que és veritat que la castanyera amb la mainada impacta moltíssim i hem de conservar la nostra tradició. No podem oblidar aquesta part. I nosaltres vam fer aquesta pensada i la veritat és que les escoles responen, cada any tenim més sol·licituds, de volem aquí, volem allà, ens hem de partir una mica, però gràcies a Déu sí.
El Centre d'Iniciatives Turístiques té dos cabeçuts que surten en èpoques molt determinades del calendari. Quan és època de collir castanyes, apareix la castanyera i asseguren que en Silvestre, l'home dels nassos, s'està preparant per sortir el 31 de desembre.
L'esport a Ràdio Olot.
En esport, remuntada d'equip gran. La Unió Esportiva Olot resol en el quart d'hora final un partit molt complicat contra el Mollerussa, que va acabar guanyant per 1-2. Els olotins van fer el pitjor joc de la temporada, però van saber donar la volta a l'1-0 inicial amb un doblet de Marc Mas. D'aquesta manera amplien l'avantatge al capdavant de Lliga. Ara tenen 3 punts més que el Tona i 4 més que l'Hospitalet, que passa a ser tercer. Aquesta victòria amb remuntada inclosa de la Unió Esportiva Olot ens el va explicar en directe a aquesta casa David Planella.
La visita al Pla d'Urgell pintava negre. La Unió Esportiva Olot es va trobar un Mollerussa molt intens i amb les idees clares que li va demostrar per què ha convertit el seu estadi en un fortí. Fins aquest diumenge ningú no havia aconseguit treure-hi ni un punt i l'Olot va haver de suar de valent per aconseguir-hi una victòria de molt de valor. Ho va fer amb una remuntada d'equip gran, tal com destaca l'entrenador Pedro Dolera.
Remuntada d'equip gran totalment. Sobretot, més que d'equip gran, d'un equip humil. D'un equip que vol i que té ganes i que sap que fins al minut 98, equip ha donat hasta pico i pala, i això és el que a mi m'agrada dels meus equips. Vull dir, jo no vull un equip d'estrelles ni un equip de ballarines que es pensin que això en 4 passes ja ho fem. Vull dir, estem a tercera.
A l'Olot li va costar molt adaptar-se al partit i a la intensitat que li va plantejar el Mollerussa. La primera meitat els locals van ser millors, amb pilota i sense, i van fer mèrits per avançar-se en el marcador. Els urgellencs van començar avisant amb un xut potent d'Adri des de la frontal, que Batalla va enviar corna, i van continuar arribant a la porteria olotina. Van forçar 6 corners en només 45 minuts. Entre d'altres ocasions, Nico es va trobar una pilota morta a la frontal de la petita que va enviar per sobre el travesser i ni Moró ni Adri no van poder aprofitar una doble oportunitat per rematar dins l'àrea. Ara bé, qui va tenir l'ocasió més clara va ser l'Olot. A la recta final de la primera meitat, Marc Mas va topar 2 vegades consecutives amb el pal. Primer, després d'una rematada amb el cap i en la mateixa jugada, després d'un xut acrobàtic que un defensa va enviar al travesser. Malgrat aquesta gran oportunitat, la millor notícia al descans era el resultat.
No, primera part no... Hem fet el que hem pogut. Vull dir, ells s'han apretat molt bé i ja s'estaven equivocant. No circulàvem, tot era lloc directe. Amb una mínima pressió d'ell ja ens la treien de sobre i hem de ser conscients de que jo prefereixo que perdin una bola per arriscar. El dia que em diguis en una entrevista, escolta'm, que hem perdut aquella bola, quina putada, que ja l'has equivocat, bueno, pues serà culpa meva. Però això serà que una vegada en tot l'any el que hem de fer és ser valents i fer el que hem fet la segona part.
El 0-0 però es va trencar la segona meitat quan l'àrbitre va indicar penal per unes suposades mans d'Uri González molt protestades pel migcampista visitant. Genís Soldevila va transformar la pena màxima al minut 10 i l'Olot va haver de remar contracorrent. Dolera va canviar de sistema, va passar a jugar amb un 4-4-2 més ofensiu i l'equip va respondre a l'últim quart d'hora. Marc Mas de cap va aprofitar una centrada de Forés per marcar l'empat a 1 i el mateix davanter, ja en el temps afegit, va convertir en el gol de la remuntada un penal clar del porter Puiggròs a Pedro del Campo.
Volíem fer una cosa que no ha sortit, era molt un quiero y no puedo, un tiqui-taca de pa amb tomàquet i al final havíem de ser més punçants i més entrar més al seu camp i ser més agressius i bueno, ho hem aconseguit.
La treballada victòria de l'Olot al camp del Mollerussa també va tenir premi a la classificació. L'Hospitalet va perdre 0-1 contra el Prat i els olotins van ampliar 4 4 la diferència amb els riberencs. De fet, el Tona, que va guanyar el Sant Cristòbal, es va situar segon a 3 punts del líder. Diumenge que ve, l'Olot intentarà mantenir el lideratge de la Lliga una altra vegada fora de casa, en aquest cas, al camp del Vilassar.
De futbol passem a parlar d'hoquei patins amb no tan bones notícies, perquè l'hoquei Olot va perdre per la mínima Dominicós en el darrer instant per 3-2 aquest dissabte. Un gol de Javier Añón a falta de 2 minuts va significar la primera derrota del curs dels olotins. Tot i avançar-se al marcador, empatar-lo després i tenir ocasions per guanyar, els de Jordi García no van ser capaços d'endur-se els 3 punts a la Garrotxa. L'hoquei Olot suma 3 de 6 punts possibles i es manté a la part alta de la taula. Amb cara de pomes agres, així es va quedar l'hoquei Olot aquest dissabte al Polideportivo Monte Alto. Els olotins arribaven amb bones sensacions després de la victòria contra l'Ordes a la Josep Jou. La història en aquesta segona jornada, però, ja es preveia que no seria un camí de roses. L'inici del partit ja va demostrar que el Dominico seria un rival dur i va dominar els primers compassos del duel. Els de Jordi García es defensaven davant els atacs dels gallecs i a l'equador de la primera part trobaven el gol. Després d'una gran acció de Daniel Mangas, Arnau Vidal rematava la bola per posar al 0-1. El segon gol de la temporada del de Sant Joan les Fonts, que ha marcat en les dues primeres jornades d'aquest curs. L'avantatge dels olotins, però, va durar 3 minuts. Jacobo Copa va empatar amb una definició de qualitat davant un Guillem Raurell que no hi va poder fer res. L'empat feia justícia durant una primera meitat que encara guardava un fet en contra per a l'hoquei Olot. Aniel Mangas va veure la targeta blava i Jacobo Copa, en segona instància, va anotar el 2-1 a falta de pocs segons pel descans. El tècnic de l'hoquei Olot Jordi García.
Sí que ens ha costat entrar al partit, ells ens pressionaven molt amunt, no sabíem que ens ho farien, però aquesta pista, ja ho vam dir, una pista parquet, ells se la coneixen molt bé, són molt patinadors, i al final nosaltres a la primera part, sobretot al primer tram del partit, hem patit moltíssim, sobretot perquè no podíem tenir bola.
Un final cruel per un hoquei Olot que haurà de refer-se d'aquesta primera derrota del curs dissabte vinent a partir de 7:45 del vespre davant l'escola Lubians Gallec a la pista Josep Jou. I tanquem la carpeta esportiva d'aquest dilluns parlant del Club Tenis Taula Olot, que es va emportar el derbi català contra el Borges amb un gran final de partit d'Arnau Pons. El palista nacional va sumar la seva primera victòria particular, que ha servit per certificar el segon partit guanyat dels olotins aquesta temporada.
Segona victòria del curs per un Club Tenis Taula Olot que està demostrant que ha arribat a la superdivisió per quedar-se. I és que el nivell de tenis taula que l'equip està practicant aquesta temporada és molt alt. L'Olot ha rebut el Borges, un altre històric de la màxima categoria estatal i guanyador de les dues últimes Copes del Rei. El conjunt ha jugat sense por i aquesta, segurament, ha sigut una de les claus. El director tècnic del Club Tenis Taula Olot és Oriol Puigmal.
Victòria important perquè Borges és un equip que no ha començat molt bé la Lliga i pensem que s'acabarà salvant, però bueno, és un equip que ara mateix està en zona de descens i s'havia de guanyar. Sí, hem de mirar a veure si podem fer el màxim de punts a la primera volta per anar més tranquils a la segona, perquè si acabéssim a baix tindríem problemes.
El Club Tenis Taula Olot se situa en 6a posició per darrere de l'Arcial Santiago en un gran inici de Lliga dels Olotins.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 30 d'octubre de 2023. Més informació, com sempre, a partir de les 3 amb els butlletins horaris habituals a la sintonia de Ràdio Olot. I ja ho sabeu, de seguida, tota l'actualitat esportiva del cap de setmana amb el tercer temps d'en David Planella. D'aquí uns minuts a la sintonia de Ràdio Olot, que acabin de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.